Els migdies de Cope Menorca començant un nou programa de la Mirall de l'Església.
Estim en tots vostès en Toni Fullana, en Sònia Febrer, en Marc Florit i en el control en Toni Barber.
Aquests dies, en la campanya contra la fam al món, se'ns convida a col·laborar en la missió de Mans Unides, que ajuda els països més empobrits d'arreu del món a crear unes condicions de vida dignes. L'any 2024, Mans Unides Menorca va rebre un suport molt important de la societat menorquina. Al programa d'avui xerrarem amb el Lucas Volado, que ens explicarà tota la feina que realitza aquesta ONG catòlica. Començant el programa d'aquesta setmana, explica'ns les activitats que s'han fet aquests dies a la nostra església menorquina.
En primer lloc, en Diego Dubón ens informa de la conferència que va oferir Menorca Francesc Torralba.
El passat divendres 31 de gener, el teòleg i filòsof Francesc Torralba va oferir una xerrada al seminari diocesà a Ciutadella sobre el tema Pacificar el jo, pacificar el món, en un acte organitzat per Justícia i Pau Menorca. A la primera part de la conferència, el professor va manifestar que és fonamental adquirir una pau personal, sentir-se bé amb un mateix per construir una pau comunitària.
La pacificació del jo és indispensable per pacificar el món, perquè nosaltres irradiem al món allò que tenim a dins. I moltes persones viuen en conflicte amb si mateixa. Què hem de fer? Hauríem d'assolir l'acceptació d'un mateix, de les pròpies limitacions, de les pròpies capacitats, i no caure en la comparació constant amb els altres i amb les virtuts i qualitats dels altres. Sense aquesta pacificació del jo, és impossible pacificar el món. Per tant, és una tasca enorme que requereix temps, confiança i la gràcia de Déu.
Després va explicar que tots nosaltres hem de contribuir a construir entorns de pau en el nostre dia a dia.
Per pacificar el món hem de començar per pacificar els entorns més pròxims. Casa nostra, el lloc on treballem, els espais d'oci, els espais esportius. I això té molt a veure amb quines paraules diem, quins gestos fem, quins silencis articulem. Per tant, una cura extrema a l'hora de parlar i, naturalment, intentar tenir relacions justes, equilibrades i equitatives.
Finalment, Torralba va destacar que la pau té com a pilar la justícia i que també és fonamental el perdó, que és obra de l'amor i es dona la possibilitat de començar de nou, posant com a exemple la paràbola del fill pròdig. La conferència es pot veure al canal de YouTube del Bisbat de Menorca.
Tot seguit, en Sebastià Taltavull ens aporta els detalls de la festa de Sant Blai.
Dia 3 de febrer, l'església de les Carmelites de Ciutadella i la parròquia de Sant Francesc de Maó van acollir la tradicional festa de Sant Blai, el bisbe màrtir advocat de les afeccions del coll. Un bon grup de fidels es va congregar per a celebrar l'Eucaristia i van dur els seus aliments a beneir i van rebre la unció amb oli. A Maó, el prevere Llorenç Sales, en la seva homilia, va destacar que una festa com la de Sant Blai ens fa reflexionar sobre la importància de la salut del cos, que tothom valora i cuida molt, però també ens ha d'animar a cuidar la salut de l'ànima, que és la que ens dona esperança per afrontar les adversitats amb l'ajuda de Déu. En el transcurs de les dues misses, es va beneir els panets de Sant Blai i els caramels, obsequis que van ser repartits al final de la missa a tots els presents.
Per acabar, Marc Florit ens parla de la presentació de la campanya de Mans Unides 2025.
Dia 5 de febrer va tenir lloc a les dependències del Bisbat de Menorca la presentació de la campanya de Mans Unides 2025, en la qual van intervenir el bisbe Gerard, Maruja Elías, delegada de Mans Unides a Menorca, i Lucas Volado, coordinador del Departament de Cofinançament de Mans Unides. Es va destacar molt positivament que la societat menorquina, l'any 2024, ha aportat 274.000 euros per donar suport als projectes de Mans Unides, la qual cosa manifesta una gran solidaritat per perquè aquesta ONG catòlica pugui continuar impulsant projectes de cooperació per al desenvolupament a Àfrica, Amèrica i Àsia. Així mateix, es va informar que els projectes aprovats per Mans Unides Menorca l'any 2024 es van dur a terme a les Filipines, acompanyant i empoderant dones i filles víctimes d'explotació sexual a Davao. Una altra iniciativa ha estat la promoció de l'accés igualitari a l'educació per la població de Payatas, Manila. Aquest any, 2025, Mans Unides donarà suport a dos projectes a Àfrica. Podeu veure la roda de premsa al canal de YouTube del Bisbat de Menorca.
Seguim ara amb una nova reflexió sobre la història dels 125 anys de presència salesiana a Ciutadella. Avui, el salesià Emili Marcos ens parla del Santuari de Maria Auxiliadora.
El primer Santuari de Maria Auxiliadora. El Santuari de Maria Auxiliadora, tal com ja hem dit en un altre article, no el van fer els salesians, sinó don Federico Pareja, un prevere diocesà. La benedicció i col·locació de la primera pedra va ser el 15 d'agost del 1890. El 17 d'agost del 1893 es beneïa i s'obria al culte públic. En la festa van ser convidats els salesians de Sarrià, de Barcelona, que van venir amb el seu director, el pare Manuel Hermida, i la banda de música d'aquella casa. Tres dies després es beneïa a la catedral la imatge de Maria Auxiliadora i es trasllada en processó solemne fins al nou santuari. Aquell mateix dia de la benedicció, a petició dels veïns del que es deia carrer Rovell, l'Ajuntament va canviar el nom d'aquell carrer dedicant-lo a Maria Auxiliadora, el nom actual. Els plans del santuari van ser dissenyats per l'arquitecte don Enrique Sagnier i Vilavecchia, que també havia fet els plans del temple del Tibidabo i del santuari de Maria Auxiliadora de Sarrià. L'església tenia unes dimensions de 17 per 7 metres d'una sola nau amb 8 arcs ogivals. L'absis tenia 5 finestrals amb els escuts del papa, del bisbe de Menorca i escuts de les famílies donants dels vitralls. Al frontis, damunt la porta d'entrada, hi havia un preciós mosaic amb l'anagrama del nom de Maria. Aquest senzill santuari té l'honor de ser el primer que es va dedicar a tota Espanya per al culte públic en honor de Maria Auxiliadora. I com hem dit en repetides ocasions, no pels salesians, sinó per un sacerdot diocesà, don Federico Pareja.
Lo que todo el mundo ansía encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está...
En l'apartat musical, Hakuna ens parla de les vocacions, amb la cançó Para quien soy. Mi vocación, el molde perfecto de mi corazón, estar en ti, por ti ser enviado, Señor, quiero caminar contigo de la mano, donde mi corazón salte y el tuyo quiera reír, Señor, tú solo sabes.
Confiar en que me creas.
motivo de la campaña de Manos Unidas contra el hambre en el mundo, entrevistamos esta semana a Lucas Volado. Él es coordinador del Departamento de Cofinanciación de Manos Unidas y estos días está en Menorca para hablar de la cooperación para el desarrollo que impulsa esta ONG de la Iglesia Católica. Buenos días, Lucas, y bienvenido.
Hola, buenos días.
Primero, para empezar, te queríamos preguntar qué nos aporta, qué nos explica la campaña de este año de Manos Unidas, que tiene el lema «Compartir es nuestra mayor riqueza».
Pues precisamente la campaña de este año la hemos querido focalizar en una nueva forma de ver la economía que tenga en cuenta a los millones de personas que quedan excluidas del crecimiento económico y de la prosperidad. Por eso hemos hablado en la campaña de compartir la prosperidad, hacer que esa prosperidad llegue a todos en todas partes del mundo y en todos los sectores que son imprescindibles para llevar una vida digna, el trabajo, la educación, la salud, etcétera.
Y a nivel práctico, ¿cómo se lleva a cabo esa cooperación para el desarrollo en África, América y Asia? Porque bien sabemos que toda la acción de Manos Unidas se centra en impulsar proyectos para mejorar el día a día de las personas vulnerables.
Sí, bueno, no toda la acción de Manos Unidas se vincula a proyectos. También tenemos una parte de la actuación que es lo que llamamos Educación para el Desarrollo, que es concienciar en España, aquí en Menorca, a través de la delegación, de los problemas que hay en el mundo, sobre todo del problema del hambre y de otras injusticias, y las causas que lo provocan. Eso sí, gran parte de nuestra actividad, más la mayor parte de nuestros recursos, se destinan a proyectos de desarrollo en el sur. Trabajamos, como bien has dicho, en África, en América y en Asia, en más de 50 países, y a partir de ahí ejecutamos estos proyectos en los que intentamos siempre llegar a la población más vulnerable, a la que están en zonas rurales donde no llega otra gente, a las mujeres que muchas veces quedan excluidas del desarrollo, y siempre con las demandas de la población local, es decir, no vamos a imponer una agenda, sino que son las propias comunidades las que priorizan sus necesidades. Y trabajamos a través de socios locales, bien de la iglesia, diócesis o congregaciones, o bien incluso de la propia sociedad civil de los países, de tal manera que sean ellos los que ejecuten los proyectos, nosotros hacemos un seguimiento y una gestión.
Y durante este año 2025, ¿nos puedes comentar algunos proyectos que apoyará Manos Unidas en Menorca o a nivel de España?
Claro, sí. Por centrarnos en los proyectos que se realizan con el apoyo de Menorca, el año pasado hemos trabajado en dos proyectos en Filipinas relacionados con el empoderamiento comunitario de mujeres y niñas víctimas de la explotación sexual y también el acceso a la educación bueno, una ciudad cercana a Manila. Eso es lo que se ha apoyado durante el año 2024. También con el apoyo del Fons Menorquí hemos llevado a cabo un proyecto en Marruecos de formación profesional para jóvenes que a veces quedan a mitad de camino entre la educación formal y la informal, se encuentran sin salida, sin oportunidades laborales, y estamos pues fortaleciendo sus capacidades para integrarles en el mercado laboral y así evitar que caigan pues en redes de radicalización o de inmigración ilegal, etcétera, etcétera.
Y Lucas, en la actualidad, ¿cuáles son los países que sufren más desigualdad, más hambruna?
Bueno, claro, hay muchos países que les afecta en mayor o menor medida. Casi todos los países donde trabajamos hay muchas bolsas de población que padecen hambre. Específicamente, yo por ser una zona que conozco bien, en Haití llevan bastantes años de inestabilidad política, de muchísima violencia, lo que ha llevado a que más de la mitad de la población esté en situación de hambre. También allá donde se producen conflictos, como en Palestina, como en Siria, en la zona del Sahel, también hay mucha violencia. Y todo esto sumado también a factores climáticos, ¿no? Porque a veces no solo la violencia viene acompañada con sequía, como en el caso de Burkina Faso, o con la temporada de huracanes en el caso de Haití. Entonces, digamos que hay muchos países con muchos problemas. Nosotros normalmente siempre hacemos proyectos de desarrollo, es decir, dejar instaladas unas infraestructuras y unas capacidades para que sean gestionadas desde allá sin necesitar más ayuda externa. Pero es verdad que en situaciones de emergencia pues también financiamos pues la compra de alimentos o de otras plantas potabilizadoras, otros elementos que son necesarios.
¿Y cómo valoráis desde Manos Unidas la ayuda y solidaridad de la sociedad española? Por ejemplo, en el caso de Menorca, sabemos que la ayuda económica es muy alta e importante.
Sí, claro. Nosotros sin el apoyo la gran parte de nuestros recursos, a pesar de trabajar con instituciones públicas, y de lo cual estamos muy, bueno, nos sentimos muy responsables, porque al final es dinero también de los españoles y de las españolas. La gran parte de nuestros proyectos provienen de nuestros socios y de nuestros donantes y de las campañas que hacemos. Sentimos una gran cercanía y una gran solidaridad de la sociedad española. Nosotros siempre agradecemos porque, claro, tenemos 77 delegaciones en toda España. En Menorca la delegación es muy activa, hace muy buen trabajo. Creo que hay más de 200 personas entre voluntarios y socios. Y hacen un trabajo muy, muy importante porque son ellos los que explican nuestro trabajo, los que explican también nuestras campañas y los que también colaboran con la recaudación de fondos que permiten hacer esos proyectos. Por ejemplo, en el año 2025 pues se van a poner proyectos en marcha en Angola y en Eritrea. Bueno, pues proyectos como estos son posibles gracias a esa solidaridad y a ese trabajo que incluye talleres, conciertos solidarios, bueno, un montón de actividades.
Y ya para ir acabando, te queremos preguntar un poco por tu experiencia aquí en Menorca. ¿Qué has explicado en tus conferencias? ¿También has estado en algunos colegios?
Bueno, varía un poco, ¿no?, en función del público. Pues es verdad que hemos estado en colegios y hemos estado desde colegios de primaria, de la ESO y de bachillerato, con lo cual es un poquito distinto. Al final se trata de hacerles llegar esto en el colegio a los niños, a los adolescentes, esa idea de compartir, ¿no? De bueno, que vean la situación, de que ellos han tenido la suerte de nacer en una realidad como esta, que tienen garantizados muchos derechos, como el agua, la alimentación, la educación, la salud, será mejor o peor, pero en general llega a todo el mundo, y mostrarles que hay otra realidad donde esas cosas que nosotros damos por descontadas pues no se producen, ¿no? Les hablaba de, pues eso, imaginaros que no supieseis de dónde vais a sacar el agua con el que vais a beber mañana o si vais a comer o no mañana, ¿no? Bueno, eso es verdad que hay que trabajar con los jóvenes porque muchas veces parece que no conoce esa realidad o que no la quieren ver. Pero bueno, ha sido bastante gratificante también la respuesta de los jóvenes. Y luego en las conferencias pues hemos explicado un poquito nuestra trayectoria de trabajo, el motivo de esta campaña y por qué, siguiendo pues el llamado del Papa a buscar una forma, una economía más justa, cómo vemos nosotros desde Manos Unidas y cómo la podemos apoyar desde los proyectos que hacemos.
Pues nos quedamos con esta reflexión final. Muchas gracias, Lucas, por compartir este rato con todos nosotros y también enhorabuena a Manos Unidas por la labor que realiza en favor de las personas más vulnerables.
Muchas gracias a vosotros y, bueno, muchas gracias también a la delegación de Menorca de Manos Unidas y en general a toda la gente de la isla que nos ha acogido pues muy amablemente.
I seguim amb més música de Kahuna, que ara canta Enciéndeme.
I ara els anem a explicar les activitats que es faran aquests dies aquí a Menorca. Campanya de Mans Unides.
Els dies 8 i 9 de febrer es farà una venda solidària de menjar a la parròquia Sant Esteve, a Ciutadella.
Aquest diumenge, 9 de febrer, la col·lecta de les misses anirà destinada a Mans Unides.
presentació del projecte de Pastoral del Treball.
Els dies 11 i 12 de febrer al matí, al Seminari Diocesà Ciutadella, tindran lloc una jornada de formació per a preveres, diaques i religiosos i religioses.
També es faran unes xerrades obertes a tothom a Ciutadella, dia 11 de febrer a les 20:15 hores, al Seminari Diocesà, i a Maó, dia 12 de febrer a les 20 hores, a la Casa de l'Església. Tant la formació com les xerrades seran a càrrec de Mercè Soler i Pepe Rodado.
Xerrada de teologia.
El pròxim divendres 14 de febrer a les 20:15 hores a Ciutadella, al Seminari Diocesà, conferència a càrrec del professor Miquel Àngel Prat sobre el tema la intel·ligència artificial en la realitat familiar i escolar.
Al desacabar del programa d'avui, dedicam la secció final a escoltar i meditar l'Evangeli del proper diumenge, que és de Sant Lluc.
En una ocasió, la gent s'aglomerava sobre Jesús per escoltar la paraula de Déu. Ell, que es trobava de vora la mà de Genesaret, va veure dues barques a la platja. Pujar a una de les barques, que era de Simó, li demanà que l'apartés una mica de terra, s'assegué i ensenyava la gent des de la barca. Quan acabà de parlar, digué a Simó:
«Tira mar endins i calau les xarxes per pescar».
Simó li respongué:
«Mestre, ens hem afanyat tota la nit i no hem pescat res, però ja que vos ho deis, calaré les xarxes».
Tot d'una que ho feren, agafaren tant de peix que les xarxes s'esquinzaven. Llavors feren senyals als pescadors de l'altra barca que vinguessin a ajudar-los. Ells hi anaren i ompliren tant les barques que quasi s'enfonsaven. Simó Pere, en veure això, es va tirar als genolls de Jesús i li deia:
«Senyor, feu-vos en fora de mi, que som un pecador».
Una pesca com aquella l'havia deixat atònit, a ell i a tots els que anaven amb ell. Igual passà en Jaume i Joan, fills de Zebedeu, que eren en Simó. Però Jesús digué a Simó:
«No tinguis por, des d'ara seràs pescador d'homes».
Llavors tornaren a terra les barques, ho deixaren tot i se n'anaren amb ell.
Avui l'Evangeli ens ofereix el diàleg entre Jesús i Simó Pere, diàleg que podríem fer nostre. Enmig de les aigües tempestuoses d'aquest món, ens esforçam a nedar contra corrent, tot buscant la bona pesca d'un anunci de l'Evangeli que obtingui una resposta fructuosa. I és aleshores quan descobrim la dura realitat. Les nostres forces no són suficients. Necessitam alguna cosa més. La confiança en la paraula d'aquell que ens ha promès que mai no ens deixarà sols. Solament qui, com Pere, ha sabut acceptar la seva limitació, està en condicions d'acceptar que els fruits del seu treball apostòlic no són seus, sinó de Déu. El Senyor crida els apòstols per a ser pescadors d'homes, però el veritable pescador és ell. El bon deixeble no és més que la xarxa que replega la pesca, i aquesta xarxa solament és efectiva si actua com ho van fer els apòstols, deixant-ho tot i seguint el Senyor.
I després d'aquesta reflexió de l'Evangeli, els hi deim adeu.
I no ens oblidem de col·laborar amb Mans Unides per construir entre tots un món millor.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Que tingueu un bon cap de setmana. Adeu.